La taula de l'Evangeli.
Bon dia, salutacions ben cordials. Ens plau de retrobar-los en la sintonia de Ràdio Estel i aquí, a la taula de l'Evangeli. Un reconeixement agraït per la fidelitat al programa. Litúrgicament parlant, avui som el diumenge 20 de durant l'any. Escoltem i comentem les lectures de la missa i ho farem amb els nostres dos convidats, que són la germana Teresiana, al barri del Raval, a Barcelona, la Vicky Molins. Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per ser aquí, eh?
Gràcies a vosaltres.
També el rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, que és vicari episcopal de l'arquebisbat de Barcelona, mossèn Joan Novac. Hola, què tal?
Hola, bon dia. Enmig de l'estiu, ben calorets, ben calorets, sí, però contents d'estar aquí, eh?
Però ara ja això...
S'està bé, en aquest plató s'està bé.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, aquestes són els nostres tertulians. Vinga, doncs som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 20 de durant l'any és del llibre de Jeremies i del capítol 38.
En aquells dies, alguns dels principals de Jerusalem digueren al rei: que Jeremies mori d'una vegada, aquest home no fa sinó desmoralitzar els guerrers que queden a la ciutat i tots els restants del poble. Aquest home no vol el bé del poble, sinó la seva perdició. El rei Sedequies el respongué: està a les vostres mans. El rei era incapaç de negar-los res. Ells, doncs, prengueren Jeremies i el tiraren a la cisterna de Malquies, fill del rei, situada al pati de la guàrdia. Li baixaren amb unes cordes. A la cisterna no hi havia aigua, sinó fang. Jeremies quedà enfonsat en el fang. Llavors, Abdemelec, un home del palau reial, anà a trobar el rei a la porta de Benjamí i li digué: rei, senyor meu, no està bé això que aquests homes han fet amb el profeta Jeremies. L'han tirat a la cisterna i ara que ja no hi ha pa a la ciutat es morirà allà dintre, de fam. Llavors el rei donà aquest ordre a Abdemelec, el cusita: emporta 3 homes i treu de la cisterna el profeta Jeremies abans no es mori.
Situació crítica del profeta Jeremies en temps del rei Sedequies. Això és segle VI abans de Crist. Jeremies representa el tipus de profeta no acollit com a tal pel seu poble. El que més penes pateix a causa de la paraula que anuncia, però també el profeta que treu de la seva situació límit la força de la seva acció profètica. Bé, mossèn Joan, segur que aquest és un dels teus profetes favorits.
Oh, Jeremies és espectacular, Jeremies.
Espectacular, sí.
Espectacular. Sí, després quan comentem l'Evangeli ens ajudarà també a entendre una mica també tant l'Evangeli com aquesta lectura també de l'Antic Testament, del llibre dels profètics, diríem, no? Doncs Jeremies ve a ser, també l'hem de mirar en clau també de la vida de Jesús, no? Per entendre, i com l'Antic Testament el podem entendre a la llum del Nou Testament, i molts aspectes del Nou Testament sense l'Antic Testament tampoc ens quedarien clars, no? Són dues, les dues, el Primer Testament, Segon Testament, o Antic o Nou, que diem, es complementen mútuament, no? I tenen al seu centre Jesús, oi? I que és el que dona sentit a tot, no? Veure doncs aquest patiment. Què fa Jeremies? Ell denuncia el poble perquè s'aparta de Déu, perquè actua amb injustícia, i què passa? Aquells que denuncien són els que reben també, no? Perquè si t'impliques a millorar les condicions de vida i a treballar per la justícia, prepara't perquè tu rebràs també aquesta injustícia. I en el fons és el que vol dir implicar-se a la vida, no? Uh-huh. Jo no només m'implico de paraules, sinó m'implico amb la meva persona, i això té conseqüències, i hem d'estar preparats. I Jesús, sí, sí, és el nostre exemple i model en això, no?
Uh-huh. Germana, no sé. Vicky, què?
El profetisme. A mi m'agrada molt el profetisme.
Ja sabia profetes... que en diries alguna, perquè faig estona que et veig amb ganes de posar-te endavant.
Sí. Vinga. El profetisme sempre ha d'acabar malament. Per què? Perquè el profeta està molt a prop de Déu i sap que la injustícia, que la manca de valors, tot això ho ha de denunciar. I denunciar és difícil, perquè jo recordo una vegada que un polític li deia jo: és curiós, però abans que fossis polític, me'n recordo molt que estaves en una associació i ho feies molt bé, i ara podies fer-ho? Diu: no, precisament ara és quan no puc fer-ho. Veus? O sigui que des de baix el profetisme es pot exercir.
No,
des de dalt,
no fer què?
No.
De profeta o com? Què és el que no podia fer? No,
no
ho entenc.
Que de, podia fer coses de justícia social.
Ah, val, val, val.
No? I aleshores, quan estava dalt, no podia fer. Per què? Perquè tenen masses coses al voltant, masses
interessos creats. Estan massa condicionats.
Masses interessos creats. Exacte. I aquí, clar, primer li deixen convèncer de que l'ha de matar. Després diu, no, no, però venen els altres i l'ha de convèncer de que no l'ha de matar. Traieu-li, traieu-li d'allà. Uh-huh. O sigui, què és això? A mi d'això em parla de política, em parla de profetisme, de que la veritat és veritat sempre. El meu pare, que era un home de Déu, sempre ens deia, la veritat pot esperar perquè és eterna. No et preocupis. Ara, quan jo, jove, em vull dir, ah, perquè això no és veritat. I s'ha de fer, deixa, tranquil·la. La veritat pot esperar perquè és eterna.
Exacte. I aquí aquesta sempre sobreviu, no?
Exactament. Sí, sí. Sobreviurà a tot. El profetisme moltes vegades acaba malament. Gairebé tots els profetes han acabat crucificats, començant per Jesús, i... però la veritat pot esperar.
Exacte. Aquí és molt important. Tenim un món i una situació vital en què moltes persones que es preocupen de fer el bé són calumniats, no? O sigui, què li diuen? Aquí al rei, què li diuen? Aquest home no vol bé el bé del poble,
exactament,
sinó la seva perdició. Ah, sí? Doncs aleshores s'agafa. Però és que no, és que estan mentint. Són els fakes que també tenim en el nostre món avui en dia, De persones que fan un bé, però reben tot de publicitat dolenta, i aleshores aquesta gent els apaga, no? I també, ens passa també a l'Església, i hem de reconèixer, hem d'assumir que cometem molts errors, els homes i dones d'Església, però també, a vegades, per una petita cosa es fa tot un cabàs, oi? I aquí hem de vigilar i hem de saber fer ressaltar el bé que es fa i la veritat, sobretot, perquè la veritat és la que no la posseix ningú, i la veritat és la que la de tenir sempre ben amunt i il·lumini tota la humanitat, no? I no hem de tenir por d'anunciar-la, sabent que això té conseqüències. I Jeremies ho va experimentar, Ho va experimentar.
Molt bé, doncs si no hi voleu aportar en aquest moment res més, doncs...
Ja portarem potser... després, ja portarem.
Sí, sí. Doncs vinga.
Les tres lectures van pel mateix.
Passem a escoltar ja la segona lectura.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 12.
Germans, envoltats d'un núvol tan gran de testimonis que ens ensenyen com hem de viure la fe, alliberem-nos de tot impediment i del pecat que amb tanta facilitat ens lliga i, sense cansar-nos-en, llancem-nos a córrer en la prova que ens ha estat proposada. Tinguem la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe i el du a terme. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, acceptar el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que havia de passar. Així s'assegué a la dreta del tron de Déu. Tingueu present aquell que aguantà un atac tan dur contra la seva persona de part dels pecadors. Així no us deixareu abatre, cansats de resistir. En la vostra lluita contra el pecat, encara no us hi heu enfrontat fins a vessar la sang.
Continuació del test de diumenge passat. Ve a dir-nos que els nostres avantpassats en la fe ens acompanyen en el nostre caminar vers la meta, també a perseverar i a acabar amb la cursa de la fe. Bé?
Bé, com ja comentàvem el diumenge passat, i veiem que llegirem encara tres diumenges més alguns fragments d'aquests capítols centrals de la Carta als Hebreus, oi, d'aquest llarg sermó que ens ajuda també a exhortar-nos en la fe. La setmana passada sentíem aquest testimoni d'Abraham, ara ja penseu en aquest núvol tan gran de testimonis que ens ensenyen com hem de viure la fe. I després la frase central, emblemàtica, de la Carta als Hebreus, Tinguem la mirada fixa en Jesús. Ell ha obert el camí de la fe i el du a terme. Per tant, és ell el que dona sentit a tot, no? O sigui, per arribar a la felicitat que li era proposada, ell assumeix per voluntat pròpia tot aquest suplici de la creu i l'atac tan dur contra la seva persona, no? I això ens que és una porta d'esperança que se'ns obre tan gran, perquè és que qui ha patit com Jesús? Ell sent l'innocent i ell havent assumit tots els nostres dolors, no? Jo penso que és molt important tenir ben clar com Jesús és aquell que ens allibera, aquell que ens allibera. I sense Jesús és molt complicat, I per això jo penso que les persones que a vegades no tenen Jesús o no l'han conegut o no els hi hem presentat bé la figura de Jesús, que tenen una gran mancança, i Jesús és patrimoni de tota la humanitat. I Jesús és respectat per totes les religions. Pertany també a l'islam. Jesús és presentat en les sagrades escriptures del Corán i també els jueus el presenten com a ell. Hi ha coses que no accepten d'ell, però el presenten també com una persona emblemàtica, més que un profeta, més que un profeta. Nosaltres el diem fill de Déu, però ells també veuen com una persona important. I cal fixar-se en ell, en ell.
Jo aquí en aquest text, que m'agrada també moltíssim, veig com tres idees fonamentals. La primera, el núvol de testimonis. Nosaltres ara els diem referents. Jo tinc uns referents aquí, des que vaig començar en tot aquest món. Abans jo recordo que vam fer, jo vaig escriure cada vegada un llibre sobre això, el Secretariat de Marginació celebrava cada any si s'havia mort algun d'aquests referents, fèiem un llibret amb el que ens havia deixat de testimoni aquella persona. Tants referents que tenim, Arcadi Oliveres, el pare Manel, Sor Genoveva, el germà Adrià, tants referents que ens ajuden, no? És aquest núvol de testimonis que tenim al nostre voltant i que a vegades són els que han denunciat i coses a l'Església, els que han estimat. Però el segon punt, per mi, és fonamental. Ja sabeu, quan és un text que nosaltres el tenim de leitmotiv en la nostra comunitat. Quan una comunitat fa un procés, doncs fa un projecte de vida. Nosaltres tenim un projecte comunitari que cada any el revisem i fem. I recordo fa 25 anys que vam anar a la nostra comunitat, que començava en el Raval, vam anar a Montserrat i vam fer com que volíem viure. I una de les coses que ens van posar, i continua fins ara, és aquell moment meravellós en què Jesús comença la seva vida pública, arriba a la sinagoga, demana el rotllo per llegeix, després seu i diu, això s'ha convertit en mi. Però hi ha un moment que diu, tots els que estaven allà a la sinagoga tenien els ulls fixes en Jesús. Aleshores vam pensar, aquest ha de ser la nostra tasca. Anar a predicar a l'Evangeli als pobres com Jesús, però sempre amb la mirada fixa en Jesús. I això és el que aquí ens diu. Tots tenien la mirada. I és el que tu deies. Si no tenim la mirada fixa en Jesús, que difícil és la vida. Però la tenim en aquest home Hebreu també diu també que es cansava, que també... Jo ara venia per aquí, clar, no estic igual que quan vaig fer la primera comunió. No? Aleshores em canso moltíssim de caminar tot aquest... I dic, bueno, però Jesús també es cansava. També tenia, quan ja vaig anar a Terra Santa, pensava, ostres, tan fàcil que és l'Evangeli. Va anar de Jerusalem a Jericó. Ostres, jo vaig anar a autocar, però ell anava caminant. Què ha passat, no? És veritat que tenia 30 anys i jo 86. Però, no, pensa que ell es cansava també com jo. Que ell, bueno, són unes lectures que et fan pensar molt.
Que d'una gran...
Si no tens a Jesús, com tu deies, exacte, com ho faríem?
Sí, sí. Ara que tenim tan joves, sobretot, i persones més grans, però sobretot els joves que tenen aquesta inclinació tan gran i important en el que és adorar el Santíssim i aquestes trobades que estan molt bé, que no deixa de ser l'adoració al Santíssim, aquesta prolongació de la màxima adoració que és l'Eucaristia, que és posar la mirada fixa en Jesús, en el sacrament de l'Eucaristia, que és el gran tresor que tenim en l'Església i que hem de cuidar, però com això ens ha de veure el que deia la Santa Teresa o Mare Teresa de Calcuta, oi? Quan li deien, és que vostè hi dedica massa temps a pregar davant del Santíssim. Si no dediqués tant de temps, podria ajudar més aquells pobres de Calcuta. I ella va dir, precisament perquè m'hi passo estones allà, puc veure Jesús també en els pobres, en els damnats, en els malalts i tot això. I, per tant, ens hem d'omplir de Jesús, hem de contemplar amb ell i deixar que ell obri en nosaltres, perquè en el fons també és ell que ha de treballar en nosaltres, com la paraula de Déu i la seva persona mateixa, no?
Sí, sí, sempre hi ha coses que ens sorprenen, no?, en aquesta relació amb Jesús, perquè no podem pensar només que Jesús és com ho llegim a l'Evangeli, doncs és aquest, no? Sinó fins a quin punt ens impliquem
esclar.
Que significa Jesús per sí. Nosaltres.
I de Jesús no aprenem només el que ell va dir, els seus ensenyaments, perquè a vegades també llegim l'Evangeli com, a veure, aquest Evangeli que m'ajudi per la meva vida, i està molt bé, però és que no és l'Evangeli que m'ajuda per la meva vida, és que l'Evangeli té un nom, té un rostre, i és Jesús, i Jesús està viu enmig de nosaltres i en mi, jo com a batejat, però també, si em deixo que ell vagi obrant en mi, no? I com Jesús és el guia de la meva vida, no?
El papa actual, el papa francès, recordo molt bé quan va començar que la gent va començar a cridar el seu nom. I va dir, no, Jesús, Jesús, diguem Jesús. I també va dir una cosa que a mi em va impressionar molt. A vegades hem parlat més de l'Església que de Jesús, que Jesús sigui el centre de la nostra vida. l'Església precisament perquè Jesús estigui en el centre, tots els ulls fixes en ell.
Exacte, és el gran sentit de l'Església és poder presentar Jesús. Si l'Església no presenta Jesús, l'Església perd la seva essència.
Em va cridar molt l'atenció un dia que jo estava parlant i em van preguntar, hi havia algun jove, els altres eren de la gent del Vaticà II, perquè dic jo, però hi havia algun jove. Jo havia dit que, per què et vas ficar de monja? Perquè em vaig enamorar de Jesús. I en sortia una noia de 20 anys i em va dir, mai havia sentit això, com s'enamora un de Jesús? I vos coneixent-lo. Si el coneixes, t'enamoraràs.
I t'atrapa, Jesús t'atrapa.
T'enamoraràs d'ell.
És el més gran que hi ha. És que qualsevol persona humana, el més gran que pot tenir és tenir Jesús en la seva vida. Ho sento, ho he de dir, perquè és que jo visc així i no vull convèncer a ningú, ni vull imposar a ningú, però és que obre el teu cor a Jesús, deixa que ell et parli, escolta la seva paraula, troba també, quan es troben els cristians, escoltar la paraula, que té una força especial quan s'escolta a missa.
Potser a vegades els cristians tampoc no som transmissors, potser també per la nostra manca d'autenticitat en la vivència evangèlica, no són transmissors fidedignes del que seria conèixer Jesús. Possibilitar que la gent que ens envolta, veient com actuem, com vivim Jesús, com estem enamorats de Jesús, atrau.
No, és clar, la força del testimoni és evident. El papa Pau VI deia, el segle XXI serà un segle de testimonis, l'Església serà de testimonis o no serà, Sí. I els testimonis... És el principal, el testimoni de les obres i del bon comportament. Però, clar, també cal escoltar només els testimonis, sinó la mateixa paraula de Déu, no? Uh-huh. Perquè els testimonis no existeixen, els testimonis perfectes, no? Uh-huh. Però quan tenim allò que diu voltant d'un voltant de testimonis, tots fem com una mena de mosaic i allà hi trobem la grandesa de l'Església, la grandesa de Jesús, a través de mosaic. I cada sant, cada testimoni, cada persona que ha fet bé, és com forma part d'un puzzle enorme, oi? Com un gran arc enmig del cel, com un firmament, i ens ajuda a descobrir la grandesa, no? De com Déu va parlant també a través de testimonis, la majoria senzills i humils, no?
Proposo que ho deixem aquí, si us sembla.
Farem l'Evangeli.
Sí, el comentari d'això.
Pensar que ja ens feies fora.
No, tinc una altra feina per vosaltres.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs l'Evangeli d'aquest diumenge és de Sant Lluc i del capítol 12.
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «He vingut a calar foc a la terra. Com voldria ja veure-la cremar? He de passar la prova d'un baptisme. Com sento el cor oprimit fins que no l'hauré passada. Us penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. És la divisió el que he vingut a portar. Des d'ara, dins d'una mateixa casa n'hi haurà 5 de dividits, 3 contra 2 i 2 contra 3». El pare renyirà amb el fill i el fill amb el pare, la mare renyirà amb la filla i la filla amb la mare, la sogra renyirà amb la nora i la nora amb la sogra. Deia també a la gent: quan veieu sortir un núvol a ponent, dieu tot seguit: farà calor, i en fa. Hipòcrites, vosaltres sabeu endevinar el temps per l'aspecte de la terra i el cel, i ara no endevineu quins moments esteu vivint? Per què no judiqueu vosaltres mateixos què heu de fer?
Jesús parla de la seva missió com d'un foc que ha vingut a calar a la terra. Sorprèn que Jesús digui que no ha vingut a portar la pau. Ens desconcerten una mica aquestes paraules? Fereixen els nostres sentimentalismes? Com ho veieu?
Mira, jo primer de tot, estem en el context encara, oi? Ja teníem diumenge passat, també, d'aquest context de que Jesús camina cap a Jerusalem en moment de prova, I les paraules de Jesús són sorprenents. Ell ve a provocar-nos. Qui vulgui escoltar un Jesús que suavitza la vida, que tot ho prenem... No. Ell ens escalfa, És veritat que estem en un moment, ara per l'estiu, i tenim incendis i tot això, i boscos, i quan Jesús parla de calar foc, a veure si algú vol seguir el seu exemple, no? I no, això no es tractaria d'això, no? No? O sigui, aquí parlem d'un altre tipus, de foc, Ell agafa també la imatge del foc, que ens remet a una imatge clàssica en la història bíblica, per representar Déu. Perquè us recordeu quan parla que Moisès va veure aquest esbarzer que cremava i que era la presència de Déu, oi? En el temple de Jerusalem també els sacerdots s'acostaven i cremaven les víctimes de comunió amb foc, no? Signe, i és un signe també del judici de Déu. El foc ve a purificar, no? I consumia els dolents, deia, i purificava els que havien estat fidels, oi? Aleshores, però aquest foc no té una connotació negativa. Quan jo he vingut a calar foc a la terra, oi? Pot semblar primer, però ui, sembla que vingui a destruir, no? Foc és l'amor de Déu que abrusa. Recordeu quan no era com un foc que ens abrusava el cor, deien els deixebles de Maús, oi? I la vida dels deixebles també, sobretot el foc de l'Esperit Sant, oi? Que ve i els diu la força per poder evangelitzar, no? O sigui, tants exemples que tenim de lo que significa aquest foc que ve a cremar allò que no és bo per deixar lluir allò que és bo. I aquest foc vol dir de purificació, vol dir un foc que ve a treure el millor que tenim de nosaltres mateixos, no?
Sí, a mi em parla de ser contraculturals. En aquest món, d'un tipus de cultura del benestar, dels diners, de passar-ho bé, de tenir cada vegada més, que els joves, per exemple, han tingut ara mateix, per la pandèmia han tingut una depressió molt gran perquè no podien fer aquests festivals com el d'ara, de meravellós, que no deixa dormir els altres, però bueno. O sigui, ser contracultural. Fa temps, quan jo portava una revista educativa, vaig fer uns articles que es deien "Però jo os digo", perquè precisament aquest és una de les coses que m'impressiona molt de l'Evangeli. Heu vist que els deia els antics, "Però jo us dic". Aleshores, podíem fer això. A veure, com provem de veure? Mira, aquí, quan anuncia si vols ser guapa i tal, altres de cosa, però jo us dic. Penseu en la bellesa de l'ànima. Tal cosa i tal altra, però jo us dic. Mireu una mica el que us agrada, el que volen portar a la televisió dels anuncis, i tu després fas un "però jo us dic" de Jesús. Això és ser contracultural. Calar foc i cremar per dins tot allò. A mi em sembla que això costa molt. I ensenyar a la gent a ser contracultural vol dir que hi ha coses de la cultura que són meravelloses, però hi ha coses que ens volen ficar que no ens donen la felicitat, no ens donen. Per què tanta depressió en els joves d'avui dia? M'impressiona molt que una noia de 16 o 18 anys tingui depressió. Quan jo recordo la meva edat tan meravellosa, que em divertia tantíssim, però al mateix temps no podia passar sense una sèrie de coses que em donaven sentit a la vida. I buscar el sentit de la vida és contracultural avui.
Exacte. I ara quan parles fa una estona, oi, d'aquest enamorament de Jesús que et va portar a la teva vocació, a la teva consagració, a mi també personalment ho puc dir, oi? És aquest deixar-se encendre pel foc de la passió de Jesús, oi? I és està enamorat. No sé si heu sentit l'enamorament, no? I els joves de ben dia que parlaves, i no tan joves, aquest enamorament que et fa que el teu cor està com si cremava. Doncs, però un foc autèntic és el de Jesús, oi?
Sí.
Sentir com et crema per dins, és a dir, que et mou, no pot estar quiet.
Exacte. Jo, quan els nois estudiaven literatura, que ensenyava literatura, sempre deia aquest vers tan meravellós de "que alegria tan alta vivir en los pronombres". Si tu dius "ell", ja saps qui és ell. Per mi, ell no és més que ell. Però aleshores, què és el que sents quan estàs enamorat? Jo també havia estat de jove, no? Uh-huh. Enamorada. Que en la festa, si no està ell, la festa no té res
exacte,
sentit.
Exacte.
Ho he passat bé? No. No sé què passava, però no ho he passat bé. Què? Que no estava ell. Si Déu no està en la nostra vida, que estem enamorats d'ell, aleshores la vida no té sentit. Exacte. Això, comparant amb l'amor humà, que és així. Però jo també als 15 anys m'enamorava, i tant.
Exacte.
Però aleshores l'amor és així, que no pots viure sense la persona que tu estimes. I no pots viure, quan Melibea i Calisto li diuen que és... Calisto, ets cristià, jo soy Melibea. Melibeo, perquè por Melibea vivo i por Melibea muero.
Pues
jo soc cristiana perquè per Crist visc i per Crist vull morir.
A vegades l'elecció de Jesús pot representar o representa que no acabem de copsar plenament què vol dir seguir-lo, perquè molta gent pot dir seguir-lo, però, per exemple, quan escoltes aquesta frase és la divisió el que he vingut a portar.
És la clau, això és la clau per entendre Jesús.
Compte, perquè aleshores el que seguim nosaltres no és un Jesús sentimental, oi que maco, jo estimo Jesús, Jesús m'estima, no? A veure, en Jesús hi ha una mentalitat diferent de la mentalitat del món. Totalment contrari.
Contracultural, exacte.
Clar, és justament el que ha dit la...
Jo, podem afirmar tranquil·lament que l'Evangeli és la pau que divideix. Mm-hmm. No que ens fa estar tots ben contentets, no? O sigui, podem veure exemples de la vida de Jesús, eh? Fixem-nos, eh? O sigui, quan era un infant, què va dir als seus pares? No sabíeu que havia d'estar a casa del meu pare? Perquè em busqueu. Aneu a la vostra. Jo ja estic en les coses del meu pare, no? També quan havia de prendre distància de Nazaret per dirigir-se al desert amb Joan Baptista, no? A Cafarnaum va preguntar als 12, després d'aquest llarg discurs de l'Evangeli de Sant Joan, del Pa de Vida, diu, vosaltres també em voleu deixar? I després a Pere, que el reprèn durament quan li diu, va de retro, Satana, apartat de mi, oi? O sigui que jo he vingut per dividir-vos. Què vol dir dividir-vos? Divideix la vida de Jesús a l'angoixa de Getsemaní. No és fàcil la meva voluntat, sinó la teva. O sigui, l'escollir per Jesús suposa, evidentment, renunciar. Renunciar a moltes coses, però no renunciar d'una manera repressiva.
No repressiva. Un tipus de pau que és tranquil·litat. Quan jo era jove, hi havia un cantautor castellà que deia, la paz se consigue a pazazos.
Sí. No, i després bueno, ell parla d'una cosa molt, molt important, no? O sigui, també parla del seu propi baptisme, eh? He de passar la prova d'un baptisme. A vegades com entenem el baptisme, no? Jo que tinc l'experiència també de tantes famílies que porten el seu fill a batejar. Per què vol batejar el seu fill, no? Bueno, mira, perquè rebi aquesta benedicció de Déu o perquè és tradició dels pares. No, el baptisme, Jesús vol dir, no el baptisme només de posar quatre gotetes d'aigua, no només un ritu, sinó, sabeu que l'esteu preparant perquè no serà ben vist per molts, perquè serà cristià, no? I això té una conseqüència important, no? I sentíem abans, no?, que Jesús mori d'una vegada, no? Lo mateix, aquell que realment pren una decisió ferma a la seva vida ha d'estar preparat per lo que suposa la divisió, eh? També de moltes coses, no? Jo penso que això, eh? Jo penso que no es pot entendre la vida cristiana també sense aquest sentit. Una mica de sacrificis i de viure... apartar-nos de la mediocritat i escollir i triar per Jesús. Aquí trobem la veritable pau.
D'acord. Moltes gràcies, mossèn Joan Obac, per la participació en el programa. També germana Vicky Molins. I demà jo li dir als oients doncs, que si ho desitgen tornarem a ser aquí al programa per comentar la litúrgia de la solemnitat de l'Assumpció de la Mare de Déu. Demà fem una edició extraordinària del programa. I si voleu, també us convido a vosaltres perquè hi participeu.
Ja comencem a celebrar-ho aquest vespre, eh?
Sí,
aquest vespre comencem a celebrar-ho ja, eh? Sí. Hi ha molts pobles, eh? Molts pobles.
Molt bé. És una festa molt de molts pobles i de moltes ciutats.
Doncs demà en parlem amb vosaltres també. I moltíssimes gràcies als oients per la seva fidelitat al programa i també per tots els missatges de correu electrònic que ens van arribar a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. La taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña, la direcció i presentació Maria Marín, qui els parla. I recordin, fins demà aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Una abraçada. Adéu-siau.